De far a far. Es magazín desmatí de Ràdio Illa.
Obrim la darrera hora del De far a far de Ràdio Illa. Són les 6 de la tarda si ens escoltaven la remissió. Les 11 si ho feim en directe. I avui, Toni, tenim un tema delicat, polèmic per tractar.
Sí, sí, la nostra contraportada d'avui doncs vol... navegar una miqueta amb un mar tèrbol i complex. La nostra convidada és antropòloga. Recordem que l'antropologia és aquesta ciència que estudia els comportaments naturals, els comportaments socials dels humans, i també està molt relacionada amb la filosofia, no? Ella va fer una tesi doctoral sobre el tràfic de nadons a Espanya, una tesi doctoral que va acabar en llibre, un llibre que es diu No llores, que vas a ser feliz, i un llibre en el que explica els tripijocs, els negociats en els que estaven implicats religiosos, jutges i polítics que van robar a les seves mares, primer a les seves mares i després als pares, o sigui, a les famílies, ara ho expliquem, més de 300.000 fills per entregar-los a famílies de bé, no? Que ranci aquest terme, no? Famílies de bé. Estic parlant de Neus Roig. Neus Roig està investigant concretament 476 casos sota sospita, vull dir. Alguns d'ells, Pepo, van tenir lloc en període democràtic, ja en període democràtic. Neus Roig presideix també l'Observatori de Desaparicions Forçoses. Bon dia i benvinguda a Ràdio Illa. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Bon dia.
Moltíssimes
Molt bon
gràcies.
Dia.
Quan comença, Neus, tot aquest tràfic de nadons a Espanya? Quin és el primer punt?
Bueno, tot això comença a les presons, per això el número és tan elevat. Això comença amb la repressió a les presons, a les mares republicanes, que els hi prenien els fills precisament per ser entregats en famílies de bé, i per aquest fi es canvien unes lleis, es creen dues lleis, una de 1941 que permetia retirar els fills de les famílies que ells consideraven que no eren òptimes, i destruir tota la documentació que hi pogués haver-hi sobre aquest naixement i fer una nova inscripció a registre civil amb una data de naixement nova, per dir-ho d'alguna manera, i com a fill natural d'una família doncs, de reconocida catolicitat, per dir-ho d'alguna manera. Després això continua. Ja va canviar el model. Aquí el juez Garzón va calcular que eren uns 30.000 nens. A partir d'aquí canvia el model cap a la repressió, cap a les mares solteres.
Clar, hi ha un primer punt, sí. com vostè ens explica, que comença Clar. En aquestes presons, en el que sí. dones, diguéssim, republicanes, dones, en la majoria de les ocasions, mares solteres, no?
En l'època de les presons, sí. Clar, el govern que hi havia instituït era el republicà. Llavors, pues clar, tota dona que va ser marcada pel règim que era republicana, perquè el seu marit doncs, era alcalde, o vivia, no sé, o tenia alguna inscripció política, o el podien detectar d'alguna manera, doncs aquestes dones van ser empresonades pel règim, m'explico, per la dictadura franquista. Llavors, clar, aquestes dones, d'alguna manera, no eren aptes per la criança dels fills, perquè eren contràries a la ideologia que estava instituint el règim el dictatorial de Franco, per dir-ho d'alguna manera. Ja. Llavors va ser una repressió cap a les dones republicanes, en general.
I això ho determinava el psiquiatre Vallejo Nájera, no?
Sí, era aquest model el va portar Vallejo Nájera, ell venia de l'Alemanya nazi, ells havien experimentat amb unes, diguem-li, entre cometes, granges de nens que se'n deien Lebensborn per criar nens de raça ària, i llavors porta el mateix model cap a Espanya. Llavors diu, bueno, les mares ja no les podem salvar perquè ja són rojas de nacimiento, ja s'han educat rojas i ja no les podem canviar d'ideologia, però els fills, si els separem de les mares, no els hi podem extirpar el gen rojo perquè el porten a la sang, però sí que amb educació els podem reciclar, per dir-ho d'alguna manera. I crea aquest model de prendre els nens a les mares i passar-los a altres famílies o institucions.
Però a veure, llavors, Aquests sí. metges realment parlaven d'aquest... O sigui, que són científics, al final. Parlaven d'això del gen rojo?
Sí. Vallejo Nájera va escriure diversos llibres sobre aquest tema, sobre el gen rojo, sobre els problemes psiquiàtrics que tenia la dona pel sol fet de ser republicana, i bueno, les definia com a pròximes a l'animalisme, incapaces de criar a su progenie. Ell ho deia així de clar.
Bé, Vallejo Nájera, recordem, psiquiatre i militar, pare de Vallejo Nájera, d'un altre psiquiatre molt conegut al nostre país, que ha publicat nombrosos llibres, ja falta des de finals dels 90, crec recordar, i la seva filla, la neta de Vallejo Nájera, d'aquest Vallejo Nájera que vostè descriu, actualment també escriptora, María Vallejo Nájera, és a dir, continua, diguéssim, supos que... Probablement la seva neta, pobra, estigui pagant un preu... No crec que coincideixi massa.
No massa amb la ideologia del seu avi. No coincideix massa. Però, bueno, clar, és el cognom que cada un de nosaltres portem, no? Sí. Jo sempre dic que per les nostres venes, doncs, corre sang dels dos bàndols, no? O sigui, una guerra civil, doncs, comporta això, no? Que s'enfrenten dos bàndols i bé, doncs, després la societat continua endavant i bueno, els espanyols doncs portem una mescla de sang, doncs la que portem i tenim, no tenim per què avergonyir-nos d'ella, no? O sigui, som com som i punt, no?
Bé, parlem doncs d'aquesta situació de les presons, d'aquest gen rojo que legitima amb aquesta llei de 1941 que un metge digui que aquella dona no està preparada per la criança del seu fill i que, per tant, això legitima també el fet de que sigui entregat a una família... Clar, també llegeixo en el seu llibre que aquelles dones empresonades que no anaven a la presó embarassades, moltes vegades també quedaven embarassades per obra i art dels propis funcionaris de presons, no?
Sí, perquè les violaven i, bueno, per obra i art dels funcionaris o d'algun amic del funcionari que deixaven entrar. Yeah. O sigui, eren tractades... Bueno, la repressió que hi va haver-hi cap a les dones a les presons va ser molt bèstia i molt humillant. El que els intentaven era, per dir-ho d'alguna manera, destruir la ment, no? Perquè des del moment en què a una dona li prenen un fill que no sap què ha passat amb ell, o sigui, tot això... doncs ja era per desquiciar-les, no? No hi ha cap més explicació. Uh-huh. Això dura fins al 52. Aquesta repressió a les presons dura fins a 1952, que ja les que no havien matat o s'havien mort de malalties, doncs ja les deixaven sortir de la presó, per dir-ho d'alguna manera, perquè ja... doncs ja s'havien convertit al nacionalcatolicisme i, per tant, ja eren de missa diària, m'explico? Yeah. I per això també es creen unes institucions per controlar-les.
Clar. Clar, el que passa és que s'havia generat una demanda, és a dir, per tant...
allò... Aquí encara no. Aquí és quan comença, a l'any 52, se crea el Patronato de la Merced per controlar a les preses i després se torna a reobrir el Patronato de la Mujer i fan presidenta doña Carmen Polo de Franco para velar que las mujeres no volvieran a caer en pecado. Yeah. Llavors, aquí és on comencen a controlar totes les mares solteres. Hi ha doncs, una mare que quedava embarassada i era soltera. Si no hi havia un home que es feia càrrec de la criatura, no el podia treure de la institució. I aquestes criatures, clar, com que ja s'havia començat a mercadejar en tot això, de t'agafes un fill, te l'inscrius com a propi i tal, doncs van començar a fer el mateix. A poc anem avançant cap a finals dels 50 i és quan el govern espanyol entra, el govern Franco deixa entrar el govern dels tecnòcrates, que molts d'ells eren membres de l'Opus Dei i, per tant, la dona el que havia de fer era casar-se i tindre criatures. Clar, quan hi havia un matrimoni que no podia tindre fills, què passava? Que per un costat teníem una noia embarassada que no volia constar que estava embarassada perquè això era una lacra per tota la família, i per l'altre costat teníem una dona que no podia tindre fills i la societat la tachava de maceta sin flores perquè no podia tindre fills. I aquí és quan les monges que acollien aquestes noies solteres veuen la possibilitat de dir, bueno, doncs com que hi ha una llei que ens deixa inscriure un fill com una mare que no l'ha parit com a biològic, aprofitant aquest forat, el que feien era, tenien una noia que estava embarassada i tenien una mare per un altre costat que fingia un embaràs amb coixins. Quan naixia la criatura, s'inscrivia com a fill biològic de l'embarassada de coixins.
Mm-hmm. Clar, recordem...
Això... Sí, digues, digues.
Recordem que l'organització de l'Opus Dei es caracteritza, entre moltes altres coses, per tenir una llarga tradició de famílies nombroses. És a dir, esclar, en aquest entorn, una família que no podia tenir fills, home, doncs, vostè ho ha descrit molt bé, no? Una maceta sin flores, no?
Clar.
O una família sense sentit, no? Perquè per formar part de l'Opus Dei has de ser...
No, i la societat en general, o sigui, ells són els que quan entren com a tecnòcrates són els que diuen, bueno, s'ha de potenciar que neixin espanyolitos, per tant, què hem de fer? Doncs premiar les famílies nombroses. Per tant, com que la finalitat de la dona era parir, doncs la que no tenia fills, aquesta dona, o sigui, per un costat senyalàvem a la mare soltera i per l'altre costat senyalàvem a la dona casada que no era capaç de tindre fills. Pensem que la dona un moment se casava no tenia que treballar. O sigui, una família que la dona treballava estava molt mal vista, perquè la finalitat de la dona no era portar diners a casa, sinó portar fills al món. Llavors, clar, aquesta societat, una dona que no podia tindre fills, era molt marcada.
Yeah.
I, per tant, és quan comencen a fer aquests canvis de criatures, doncs agafem una criatura d'una embarassada que no el pot tindre i el passem amb una senyora que sí que el vol.
Sí,
clar,
però...
tot això, de moment, anava només canvi. Va arribar un moment que hi ha més demanda de criatures que producció de criatures, perquè ens entenguem.
I aquí és on es converteix en un negoci, Neus.
En negoci, clar. Clar.
I qui es lucra d'aquest negoci?
Doncs aquí es lucren el metge que falsifica la partida de naixement, per dir-ho d'alguna manera, el personal sanitari que hi hagués en aquell moment, la mediadora que buscava una persona que no podia tindre fills, un matrimoni que no podia tindre fills, i li deia, escolta, que te'n convenc, tenen noies, que jo t'ajudo i t'aconseguir-ne un... El capellà del poble que feia l'informe que deia que aquella família era fantàstica, meravellosa, i bueno, si mediava algú més, doncs de vegades està el registrador del registre civil.
Carai, perquè, doncs clar, hi havia moltes butxaques a omplir aquí, no?
Moltes butxaques a omplir. Clar, si tenim, per exemple, que una senyora de 51 anys era mare primerenca, això, si no ho certificava o no ho deixava inscriure el registrador del registre civil, clar, veure que l'any 60 i pico i l'any 70 i pico una senyora de més de 50 anys era mare primerissa, cantava per tot arreu, no?
Ja.
Doncs clar, aquí hi havia gent ensabonar, clar. Mm.
Neus, en el seu llibre, No llores que vas a ser feliz, expliques un cas concret, molt proper en el temps, no? Una, avui ja senyora, clar, descobreix per la confessió de la seva tieta, que va ser comprada el 1968 per 200.000 pessetes.
Sí.
Com es queda un quan descobreix aquesta terrible mentida sobre la seva vida?
Bueno, en aquest cas concret és una persona que és molt lluitadora, perquè ella va ser de les que va fundar primer Anadir i després Sos Bebés Robados, les dues associacions, i en aquest moment destrossada emocionalment perquè l'Audiència Provincial de Tarragona li arxiva el cas dient que aquesta senyora no va denunciar quan tenia 18 anys i, per tant, li apliquen la prescripció, el mateix que han fet fa 15 dies, bueno, la setmana passada amb el doctor Vela, que apliquen la prescripció, li apliquen la prescripció i li tanquen el cas.
Sí, aquest és el tema judicial, que és lamentable i trist, i com tu dius, que deixa aquesta bona dona, doncs, destrossada. Però anímicament, és a dir...
És horrorós, és que és inqualificable.
Entre cometes, pares són vius?
No ho sabem. O sigui, els pares, quins? Els compradors?
No, els compradors, clar, perdó.
Clar. Sí, perquè, clar, està com a biològica. Aquesta noia consta com a filla biològica. Mm. Els pares compradors, el pare és mort, però la mare és viva, sí. I avui dia no es parla amb la mare.
Ja. Yeah.
I perquè, clar, tot això s'enfaden i, ui, clar, tu que a sobre de tot el que hem fet per tu, que series una desgraciada, i ara mira el bé que estàs i el dineral que ens vas costar. Clar, o sigui, els pares, això, n'hi ha que sí, eh? O sigui, aquí hi ha les dues versions. Aquí hi ha els pares que se senten enganyats, que a ells els van dir que una adopció s'havia de fer d'aquesta manera, i quan han vist tot el que ha sortit a premsa han dit allò, ets, pare, que tu no ets fill nostre, que nosaltres ens van dir que ho fèiem així o no et podíem tindre, i que sàpigues que aquí nosaltres t'ajudem en el que faci falta. Aquests pares també existeixen, eh? Tinc a referir, no tots els pares els podem tatxar de que són culpables. Moltes vegades ells també van ser enganyats.
Ja. Estem parlant amb Neus Roig, autora de No llores que vas a ser feliz. M'agradaria, Neus, que ens expliquessis d'on ve el nom del teu llibre, perquè és terrible, també.
Bueno, el nom del llibre el va triar l'editorial quan vam veure la carta, perquè hi ha una carta que jo estava fent una investigació sobre una de les maternitats, que és la de Peña Grande de Madrid, i en el moment en què jo estava investigant, un noi em va enviar una carta i em va dir, mira, no busquis, perquè eren mares que realment volien abandonar els seus fills. Aquests nois consten com adoptats legals. I quan me va enviar la carta, jo vaig començar a veure coses rares. Entre elles, que baix posa fetge i punts suspensius, que hi ha una signatura quan oficialment la mare es va acollir al part anònim, i a més una carta redactada molt cruel i en vers. I la carta, amb una de les frases, diu «Yo no te puedo querer». Llavors dius, i a més, jo no te puedo tener, no por mis padres, ni per l'entorn, ni per res, sinó perquè no te quiero. Clar, això, quina mare embarassada ho escriu? És que és... I amb aquesta carta va ser quan jo vaig dir, això no és normal, me vaig posar, li vaig dir, mira, jo voldria parlar amb més adoptats de Peña Grande, me va passar més contactes, i en un mes jo tenia 4 cartes iguales de diferents dates. Llavors, clar, aquí és on jo vaig deduir que això era una carta tipus.
Que era una carta, diguéssim, estàndard, no?
Sí, una carta estàndard, pues, sí. O que els hi posaven a signar i la pobra noia, pues, mitja d'anestesiada, ho signava, o també pot ser que aquesta carta, doncs, la signatura la fes una monja, no ho sé. M'explico, no hem trobat cap mare que ens pugui dir exactament, doncs jo la vaig signar voluntàriament, a mi me la van signar, o jo aquesta carta no sé d'on surt, no? O sigui, i el que jo vaig intentar fer amb el nom del llibre és una alegoria de dir no ploris, que seràs feliç, com vulguem dir, vinga, va, que ho aconseguiràs, no? Amb el fet de donar-los una mica d'ànim, perquè aquests nois estan emocionalment tots molt malament, perquè estem parlant de 2018 i continuen sense saber qui són, biològicament parlant, quan la llei de 1996 ja els diu que tenen dret.
Ja.
O sigui, és complexa, és complexa.
Neus Roig ha fet un extraordinari treball durant molts anys, aquest treball antropològic que es veu reflectit, doncs, en la seva obra i també en la seva organització, l'Observatori de Desapariciones Forzosas. Has parlat, com ens acabes d'explicar, amb moltes víctimes, però has tingut oportunitat també de parlar amb persones implicades en aquest tripijoc?
És molt complexa. Sí, que he pogut. Però se te van por Valladolid i te vuelven por Guadalajara. O sigui, ells la teoria que tenen és que ho feien bé, que tot això es feia per ajudar, pues, a les criatures que eren fills. Sempre la frase sempre era o la mare era prostituta o era una menor d'edat. Llavors ells el que intentaven, doncs, era que no quedessin marcats per la societat. El que no diuen és que a canvi de tot això s'omplien la butxaca.
Ja.
Tot això ja no ho diuen. M'explico, només expliquen la part maca, la part de, bueno, nosaltres pensàvem que amb això fèiem una bona obra, que això ho fèiem perquè es feia així, o sigui, sí, sí. Jo em vaig posar molt nerviosa un dia que vaig entrevistar amb una comadrona de maternitat de Barcelona que em deia, es que cuando hay una R en la, en la hoja de parto, pues nosotras al final del parto las dormíamos, porque si no se ponían muy pesadas de que querían ver a la criatura, y claro, habían ya firmado. Y yo le dije, escolta, una mare, después de parir té 6 mesos per arrepentir-se per llei d'haver renunciat a la criatura. I em va dir, ah, jo d'això no sé nada, això ho llevaven les monjas.
Yeah.
Llavors, clar, te quedes que dius, escolta, mi, tu com a comadrona que estàs portant criatures al món, no et planteges que estàs fent una il·legalitat? Doncs pues no, perquè m'imagino pues, que li deixaven anar un sobre o el que fos i pues, que hay que dormirla, pues se duerme y punto.
Yeah.
O sigui, m'explico, o sigui, coses molt irregulars i no tinguent en compte ni els drets de la mare ni els drets de la criatura. O sigui, el comunicar la mort del nadó als pares, que per llei no podien veure fins a 2011, perquè fins a 2011 no canvia la llei que permet inscriure una criatura que mor al néixer, tenien que passar 24 hores. I, per tant, si el metge deia s'ha muerto, m'explico, no podien fer absolutament res quan ara aquestes persones, per exemple, en el que està passant al cementiri de Cádiz, s'estan obrint caixes i s'estan trobant que estan buides, aquestes famílies estan destrossades, destrossades anímicament. O sigui, i és un fet que està passant avui dia. La justícia arxiva sistemàticament. Pues si no está en esta caja, estará en otra. Pues si dentro de la caja que tenía que haber un bebé hay un brazo de adulto de una amputació, d'una operació, pues estará en otra caja. Que no hi ha bebé, pues es que s'ha desintegrado. O sigui, són coses que dius, haurien... Que no el metge el va tirar a la brossa. Hi ha un cas de Tarragona de l'any 83 que el descric al llibre, que el metge diu que el va tirar a la brossa. I el jutge diu que, bueno, pues que como no hay cadáver no se pueden hacer pruebas d'ADN i arxiva. Una altra criatura del 76, que també està al llibre, que aquesta criatura neix mort i passa a lactància artificial. El jutge ho arxiva perquè diu que serà que és un error de transcripció. Dius, a veure, aquesta criatura no entra de cementiri, ningú fa el seguiment. A l'IDESCAT hi ha mares primerenques de més de 50 anys, a partir de l'any 75, una mitja de 14, 15, 16 mares per any. Els jutges això tampoc no ho analitzen.
Ja. Tinc entès, Neus, que en alguns casos, quan la mare es posava molt pesada, no sempre, no, però se'ls ensenyava un nadó congelat.
Sí, això ho feien a Sant Ramon de Madrid, a la clínica que precisament portava, era el director, el doctor Vela, el que s'ha jutjat la setmana passada.
Sí.
Això ja ho va treure la Maria Antònia Iglesias l'any 82 amb un reportatge, interviu, ja ho va denunciar l'any 82 i no va passar res.
Ja.
No va passar absolutament res.
Quan s'acaba això, Neus?
Això per mi, a la meva manera de veure, s'acaba en 3 etapes, que per això el llibre jo vaig acabar la investigació el 96, amb els casos del 96. Això s'acaba quan tota persona té dret a saber els seus orígens biològics a partir de la llei d'adopció de 1996. Però el part anònim el tenim encara en vigor a Espanya fins al 99 i el canvi de llei de registre civil que diu que els pares tenen dret ni que neixi mort a veure'l i si respira per si mateix una sola vegada després de néixer, aquesta llei és de 2011.
Vols dir que fins al 2011 tu creus que al nostre país hi ha hagut comerç de nadons?
Sí, ha pogut haver-hi casos. Molt, o sigui, a partir ja de quan els hospitals passen a ser intervinguts, per dir-ho d'alguna manera, perquè fins a l'any 90 tots els hospitals hi havia una ordre religiosa regent. Se secularitzen els hospitals a partir de 1990. Aquí els casos ja descenen moltíssim. O sigui, a la millor estàs parlant d'un, dos, tres denúncies. Ja no és la barbaritat de casos que hi ha entre el 1962-63 fins al 80 i algo. Ja descendeix moltíssim. Ja hi ha tècniques de reproducció assistida, ja hi ha les mares solteres i es poden quedar els fills a partir de quan entrem en democràcia. Clar, ja es complica, per dir-ho d'alguna manera. Ja es va complicant.
Neus Roig, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Moltes
salut.
Gràcies. Adéu.
Informació, entreteniment, diversió. De far a far, a Ràdio Illa.